tot i que tenen diferències, la reclamació és la mateixa, tenen diferents barems econòmics per les indemnitzacions, però el procés és el mateix.
Ens pot passar que ens tornin la maleta trencada, que la perdin o que la recuperem uns quants dies més tard del previst. Com hem d'actuar en cada cas?
En aquest cas, sobretot quan ens adonem que la maleta no surt per la cinta, acostar-nos al servei que té l'aeroport de pèrdua de maletes. Allà ens faran un document en el que s'explica que s'ha perdut la maleta, que venia amb aquest avió, i on podrem especificar si hi havia alguna cosa de valor, sobretot, tot i que si portem algú de molt valor, hauríem d'haver-ho notificat prèviament a la sortida. Però en aquest moment encara podríem dir, escolta, aquesta maleta porta X. Un cop tenim aquest document, és una mica a l'espera de veure si la recuperen o no la recuperen, perquè hi ha molts cops que es queden a l'aeroport, que fem escala i al cap d'un parell de dies la podem recuperar. Sobretot pel tema de les indemnitzacions, un ha de comprar tot allò que necessiti, és a dir, la pasta de dents que se'ns ha quedat a la maleta, la comprem i després la reclamem. Si no, és molt més complicat reclamar que hem perdut la maleta i que dintre hi havia el neceser, tot i que és lògic, és més complicat.
I si arriba trencada?
Si arriba trencada, hem de fer també aquesta notificació, hem d'anar a l'oficina d'objectes perduts, normalment se l'anomena, i en allà és probable que es faci una reclamació, que la companyia aèria acabi o bé canviant la maleta directament o fent una petita compensació segons l'estat real de la maleta.
Anem ara a altres casos que ens han pogut passar durant l'estiu. El temps, les condicions climatològiques. En aquests casos, què passa?
En aquests casos no hi podem fer res. Això és el que la llei considera que són casos excepcionals i que no depèn, una altra vegada, com el tema de les vagues. No depenen de la companyia aèria, no hi poden fer res amb que un dia caigui l'aiguat més gros que puguem veure i, per tant, és difícil de reclamar en aquestes circumstàncies.
Tenim dret a que ens paguin el menjar o l'allotjament en aquests casos?
En aquests casos es té el dret a l'assistència, que és això, allotjament, menjar, sempre i quan no decideixin cancel·lar el vol, que llavors tindríem els drets de la cancel·lació de vol directament.
Parlàvem de les diferents companyies. Jo no sé si hi ha un rànquing de companyies que estan més o menys preparades per rebre totes aquestes reclamacions, que són més durs de pelar, o altres que tenen, diguéssim, una mica més de màniga ampla i volen tenir els clients contents.
Un rànquing com a tal no sé si existeix, però sí que un, quan es dedica en aquesta professió, va veient que n'hi ha de més complicades. Els low cost normalment són més durs de pelar o a vegades intenten fer algun xanxullo, per dir-ho d'alguna manera, et donen un vale per una quantitat inferior a la que et correspon i per tant el consumidor d'entrada queda content perquè té la sensació que li han pagat alguna cosa quan li estan pagant molt menys del que hauria de rebre. I, en canvi, les companyies grans, normalment, o vols internacionals, acostumen a ser més senzilles les reclamacions.
Doncs prenem nota que hi ha temps, hi ha marge, un cop ja ha passat l'ensurt. Estel Romero, advocada de Sanahuja Miranda, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
5 cèntims.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I després d'escoltar el que ens explicava la Montse Hidalgo amb aquesta entrevista a Estel Romero, per saber tot el que passa, els drets que hi ha, el que tenen els consumidors a l'hora de reclamar les vagues, les cancel·lacions de vols que últimament sembla que n'hi ha algun que altre. Comencem ja la segona hora del Més Calent a l'Aigüera, des d'ara fins al punt de la una. A la una hi ha notícies i ara és el moment que l'Abel ens explicarà quins seran els temes que tractaran. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Doncs mira, avui a l'informatiu un tema central serà la meteo, la meteorologia i la pluja que ja ha arribat aquesta jornada en què ja hem vist ploure, ho hem sentit ploure de nit, ha plogut al llarg d'aquest matí, estones intermitents amb més o menys intensitat i continuarà plovent. Avui en Sergi ens comenta que estem en una jornada de pluja abundant, amb vent i amb mala mar, amb tendència a la millora, això sí, a partir de demà al migdia. Què passa amb aquesta pluja? Doncs que tots els actes que hi havia previstos o programats a l'aire lliure s'han anat suspenent o ajornant. És el cas de l'espectacle Solitud 360 graus, ja ho vam comentar-ho ahir, pel muntatge tècnic que requeria ja ahir es va decidir, en vistes a les previsions, posposar-lo fins a dissabte. I avui, ara a aquesta hora, precisament a les 12 del migdia, s'havia d'encendre la flama de la Pau a la Torre del Pedró. Però mireu el cel, busqueu el sol, i no sé com s'hauria d'encendre aquesta flama, fa Joan.
Complicat, complicat. Que no sigui artificialment, però quedaria malament, eh?
Quedaria malament. Josep Maria Cortal, representant de l'associació La Flama del Canigó, bon dia.
Hola.
Bon dia. Bon dia.
Bon dia, Josep Maria.
Bon dia.
La notícia és que també la marxa de torxes i l'encesa d'aquesta flama de la Pau i les Llibertats s'ha suspès, va?
Sí, noi, veient el temps que fa i fent cas a les previsions, em sap molt de greu, però dono per anul·lada la marxa de torxes. Vull dir, no es pot fer, hi ha males previsions. Dono gràcies a tothom els que s'han apuntat i esperem que l'any que ve ho puguem tornar a fer.
Hauria estat la quarta marxa de torxes, dimensionada, que entenc, com les dels anys anteriors, no? 50, 60 torxes a
prop? Sí, més o menys, sempre és un càlcul por ahí, 50, 60, més o menys. Quasi bé. Algun any ha sigut més, vull dir, me varen faltar torxes, però de moment, més o menys sobre aquest punt. El que passa que aquest any hi ha hagut un comentari d'alguna persona que ha preguntat a veure si hi havia rutes alternatives per a la gent de cadires de rodes. I jo aquest any, potser era que venien gent en cadira de rodes i hagués fet la ruta alternativa que tinc per poder que pugui venir la gent en cadira de rodes a la marxa. Però noi, queda suspès, noi, no ho puc fer-ho. L'any que ve ho veurem, a veure si ho podem fer-ho.
Si no es pot, no es pot. I a més, és impossible.
Sí, no, és impossible, perquè noi, les previsions són, encara que ara sembla que calma una miqueta aquesta hora, primera, que hi ha núvol, no puc encendre la flama. I segona, que diu que al vespre tornarà a engegar com ahir.
Josep Maria, gràcies per aquesta connexió en directe. Aquesta és l'actualitat a hores d'ara. No s'ha encès en aquests instants la flama a la Torre del Pedró, com tampoc es farà la marxa de torxes aquest vespre. En tot cas, felicitats i un agraïment per la feina que feu. L'any vinent ho tornarem a intentar, perquè això no s'ajorna, si no es fa avui cap dia.
No,
això no. És que són actes dintre la Diada de Catalunya i, clar, com si passa la Diada ja no val la pena fer-ho.
Perquè la mateixa Diada seria també impossible, si fes bon temps?
Demà al vespre.
Imagina que les previsions diada de demà te diuen que demà farà un dia bo, que farà sol i tot això. Es podria fer un traslladar?
Home, si pogués ser, sí, però no ho sé, no ho crec, eh?
Mira, us recordo el titular d'en Sergi Corral, diu: avui jornada de pluja abundant, vent i mala mar, amb tendència a la millora a partir de demà al migdia.
Demà al migdia, sí.
A partir de demà al migdia.
En tot cas, vull dir que en principi ja t'ho dic.
No hi fem més voltes. Josep Maria, de moment suspès està la marxa de torxes. Gràcies
suspès,
per informar-nos.
Avui la suspenem.
Molt bé.
Fins ara.
Vinga, adéu.
Gràcies.
Tema d'obertura, aquesta suspensió de la marxa de torxes, com no en tenim confirmació definitiva, però sembla que seguirà en la mateixa línia l'audició de sardanes que s'havia de fer a la plaja amb la principal de l'escala.
Se suspèn o es trasllada?
Se suspèn. El cartell deia explícitament que si no el temps no permetia fer-ho a la plaja, no es faria l'audició.
Jo ho veig massa precipitat, tinguent una sala polivalent que s'hi poden trasllar d'aquests actes, jo penso que ja que la pagues, la copla, vull dir, també almenys perquè no es perdi traslladar allà i traslladar tots els actes institucionals de la plaça allà. Això és una opinió personal.
L'acte institucional és el de demà, eh?
Sí.
Demà
a les 11. La era avui.
Les sardanes eren
avui.
L'acte institucional és demà, sí, a les 11.
Anava, sí.
Acte institucional a la plaça, més cor indica. En aquest cas sí que aquest acte es pot entrar dins a la sala d'actes de l'Ajuntament, entenc, o m'imagino.
Val.
De moment, això com a obertura de l'informatiu. La resta de temes que comentarem en format breu, en forma de titulars, n'hi ha un que a les portes de l'inici del curs escolar, doncs, serà una notícia que deixarà anar rius de tinta, o si més no, és la notícia que hauria encapçalat l'informatiu, a no ser per al temps. Diu: l'Institut El Pedró començarà el curs 2019-2020 amb prohibició d'ús dels mòbils a tot el recinte. Mm-hmm. S'inclouen tots els espais. Únicament els alumnes de batxillerat els podran fer servir amb permís dels professors en cas que sigui necessari per a la matèria que s'estigui tractant en aquell moment a classe. Per tant, vist la desmesura amb què s'utilitzen aquests aparells, els smartphones, i vist la dependència pràcticament absoluta molt,
cada vegada més,
que hi tenen i de forma creixent els adolescents, l'equip directiu acorda prohibir-ne l'ús en tot el recinte. En vores de classe i en vores de pati. Els mòbils no s'utilitzen a l'institut.
Suposo que això també altres instituts també aquesta mesura la prendrà, no? O l'han pres, també.
N'estic segur. De moment, a nivell local escalenc, aquesta és la novetat d'avui, a dos dies de l'inici
del curs. Això, de moment, és a l'institut. Vol dir que, de moment, a l'escola, perquè ja saps que cada vegada els nens ja neixen amb un mòbil.
Sí.
Vol dir, aviat hauràs de deixar la guarderia...
Abans la mainada arribava amb un pas sota el braç, no? Abans. Ara venen amb el mòbil posatge.
Clar, i ja mires la marca que sigui, I que sigui l'últim, de l'última generació.
Vull pensar que a les escoles encara no és tan greu, no arriben aquests d'allò, perquè hi ha una mica de sender i una mica de sentit comú, i encara dominen les famílies en què s'espera o s'allarga al màxim la compra del mòbil per al nen, per la criatura, que ha de fer amb un mòbil a l'escola, pregunto jo. Quina necessitat n'hi ha? En tot cas... Mal temps, institut prohibeix mòbils i balanços de temporada. Dos balanços inclourem a l'informatiu d'avui. Un és la temporada de cinema al CERR. El CERR a l'Escala fa una valoració satisfactòria de l'edició 2019 de la temporada de cinema a l'aire lliure, amb augment de públic en cada sessió i amb bons resultats econòmics per seguir un any més. Un altre balanç és el de la botiga al carrer de l'Aubet. El comerç local aprofita per mostrar els productes que s'ofereixen, fer una liquidació de temporada, l'assistència de compradors s'ha valorat en positiu. Mirant endavant encara, una altra valoració és la d'una altra activitat que tenim pendent del cap de setmana, desè concert dels clàssics L'Escala Empúries, amb l'obra El Carnaval de Venècia de Paul Genin com a peça central. El concert va ser protagonitzat pel duo que formaven el flautista Francesco Girardi i el pianista Pierluigi Camiccia. Dissabte vinent és el torn de la guitarra, amb Luciano Pompilio. Tot això pel que fa a informació general. Després, agenda d'activitats, aquesta agenda alterada sobretot pel mal temps i els actes que s'ajornen o se suspenen. I completarem l'informatiu amb la previsió de Sergi Corral, de la qual ja n'hem avançat el titular, que diu: jornada de pluja abundant, vent i mala mar. Tendència a la millora a partir de demà al migdia.
A veure si almenys respecta el temps respecte a la diada, perquè la quantitat de gent que es mobilitzarà, mobilitzarà, ja no sols d'aquí a l'Escala, sinó d'arreu de Catalunya per anar a Barcelona a fer la manifestació, que no es pogués fer...
A l'Escala, tot i que si copses una mica l'ambient general a nivell de tema patriòtic o tema de mobilització independentista i tal, sembla que hi ha desànims, però a l'hora de comptar xifres, l'ANC de l'Escala ha fet rècord aquest any d'inscrits per anar a la manifestació de Barcelona. 4 autocars plens fins a la bandera.
Mai. No havien arribat a 4.
Havien fet el quart, però no ple com no aquest ple any. Això és tot. Això és l'abans de la informació que estem elaborant per servir-vos amb tot detall a partir de la 1.
Doncs t'esperem a la 1 per ampliar tots aquests continguts.
Va, doncs, fins a la 1.
Bé, doncs, l'Abel, que ens ha fet l'abans de l'informatiu. I ho expliquem, com vam explicar ahir, ho explicarem i ho anem recordant tota aquesta setmana. Ara, amb l'Abel, si fos la temporada passada, era canviem, tanquem la carpeta informativa, obrim la del concurs. Però el que farem, obrirem la carpeta del concurs, ho hem canviat aquest any, l'obrirem com faltin entre 5-10 minuts per per acabar a l'aigua. Poden trucar, poden trucar. El telèfon està obert, si els fa falta que obrim per la gent que vulgui sortir en directe, que ens vulgui explicar una cosa, que puguem tenir aquesta intercanvis d'opinions amb els nostres oients. Però els telèfons estan oberts, 972-77-1000, i també tenim obert des d'ara, que en moment, el 627-40-53-99. Vull dir, és que no contestava, no sé què, no. No es preocupin, perquè jo aquí tinc una pantalla oberta, perquè ja saben, els que remenen per WhatsApp, quasi som tots els que tenim telèfon mòbil, que es pot seguir també des d'ordinador. Hi ha el WhatsApp web, que des d'allà pots tenir tota una pantalla, pots tenir una pantalla oberta en tots els teus contactes, a la vegada pots escriure, pots rebre missatges, pots fer-ho de tot. Això va bé una vegada, com has de fer. Estàs a casa i t'envien un WhatsApp i has de contestar i has d'escriure una parrafada, que a vegades per estalviar-te la parrafada fa servir la veu, si no has d'escriure tant, o si tens ganes d'escriure, doncs mira, si tens ho fas des de l'ordinador, és allò que te pots anar molt més bé els que ens costa a vegades fer anar els dits en ràpids. Vull dir, això, la joventut, això t'ho fa en un moment. Jo ja som més lent i segurament algú que m'està escoltant també té el mateix problema que jo. Però bé, recordin, quan faltin 10 minuts, 5-10 minuts, entre 5 i 10 minuts, tindrem oberta la línia telefònica per als que vulguin jugar el dècim de loteria. El dècim de loteria que el sortejarem aquesta setmana, serà dijous. Dimecres és festiu, farem dijous. Dijous, a 5 minuts abans d'acabar, el més calent a l'aigüera, sabrem qui és el guanyador del primer de la temporada. I esperem, aviam, si té sort. Molt bé, doncs continuem aquesta segona hora del més calent a l'aigüera. Després d'haver fet l'abans de l'informatiu, tindrem d'aquí una estona l'agenda d'activitats culturals. També la Judit Comenya ens portarà l'endivinalla de la quincalla. Amb alguns ja s'han produït nous programes, però encara en recordarem algun d'antics que tenim aquí a l'arxiu. Avui un que ens parlarà de rius i d'aigua. També incorporem una secció nova que els que ens segueixen a través de la pàgina web ja hauran vist que l'hem posat. De fet, no és nova, sinó que fem una reemissió. El Sabies que del CEDRA, el Centre de Recerca Històrica, Històrica Escalenca, doncs va fer unes càpsules fa un temps sobre el Sabies que, sobre història local. I avui comencem amb el primer capítol que ens parla d'escalencs en càrrecs polítics a la Diputació. I ja de seguida, al punt de dos quarts i algun minutet, ens vindrà Paco Torres, que avui comencem també una nova temporada d'aquestes històries de la ràdio. Estem als anys 90, ja ara no sé si estem al 90 o al 91, ell ja ens posarà al dia i continuarem explicant coses que en tots aquests anys, coses curioses, coses que sempre ens té preparat en Paco, també acompanyat, com no, de música. I, com els he explicat, el concurs per acabar el dia. Obrirem els telèfons per acabar el dia. Els telèfons estan oberts, obrirem els que vulguin parlar amb nosaltres en directe. Molt bé, si els agrada i ens volen acompanyar, doncs com sempre els deia l'any passat i els dic ara, siguen molt benvinguts.
El més calent a l'aigüera.
I ens anem amb la música. Ells són La Pegatina i la cançó diu com lo haría un acuario? Com lo haría? Doncs escoltem i ho sabrem.
Ficha contra la reina. No hay enemigo, ni rival, ni siquiera adversario. Y si lo hacemos, como lo haría un acuario? Contrario, salir a la cancha, pedir la revancha, obligar al viento a que venga a favor, darse de bruces contra lo que pasa. Pues todo lo contrario y también lo necesario para afrontarlo todo con mucho valor. Y aunque el miedo dicte, no nos falten las agallas. ¿Qué cómo hacemos?
para que no se entiendan. Sin acrobacias, filigranas o piruetas, y nos ofrecen otro puente del diablo. Y si lo hacemos, ¿cómo lo haría un acuario? Obligar al viento a que venga a favor, darse de bruces contra lo que pasa. Pues todo lo contrario y también lo necesario para afrontarlo todo con mucho valor. Y aunque el miedo dicte, no nos falten las agallas. Locos dispuestos a dar voces de utopía que remedian la desidia. Y todo lo contrario, salir a la cancha, pedir la revancha, obligar al viento a que venga a favor, darse de bruces contra lo que pasa. Y todo lo contrario y también lo necesario para afrontarlo todo con mucho valor. Y aunque el miedo dicte, no nos falta la agallas. Es todo lo contrario, salir a la cancha, pedir la revancha.
Com ho haria un aquario, és la pegatina. Avui la pegatina més tranquil·lets, perquè sempre estem acostumats en cançons en ritme, en cançons potents, i avui amb aquesta cançó que dona títol també en el seu treball discogràfic, Com ho haria un aquario.
Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I de l'agenda, recordem, sobretot, que tota l'activitat que es havia de fer avui dimarts en quant a la marxa de torxes, primera l'encesa del foc de la pau, després hi havia audició a la marxa de torxes, l'audició de sardanes i la lectura del manifest queda suspès per les causes meteorològiques. Recordem tota l'activitat que es havia de fer avui, relacionada amb actes previs del 11 de setembre, doncs per el mal temps, pel temps han quedat suspeses, com ja ens ha informat fa una estona Josep Maria Cortal, la responsable d'aquesta activitat. I destaquem, per demà dimecres, a partir de les 11, actes institucionals amb motiu de la Diada i actuació musical a càrrec del Cor Indica, dirigit per Ramon Manent. En principi, si el temps acompanya, es farà a la plaça de l'Ajuntament. I per dissabte, dintre les activitats que hi ha, destaquem la trobada de barques de vela llatina, que es farà a la platja, la sortida serà a les 11, des del TIC l'Escala. I també a les 7 de la tarda, dintre el segon cicle d'Arrel i en Salero, els tres de ronda, amb cançons marineres i de taverna. Aquesta activitat es portarà a terme a l'Alfolí de la Sal i ja és l'última d'aquest segon cicle d'Arrel i en Salero. Bé, doncs aquestes són activitats d'agenda que hem destacat per el dia, per aquests dies, aquests propers dies. Ja saben que, igual que altres temporades, l'agenda completa sempre la poden seguir dintre l'informatiu de la una. El que fem ara aquí és destacar algunes d'aquestes activitats, ja amb una agenda molt més reduïda per la temporada que estem, a diferència de l'estiu, que hi ha activitats diàries i moltes, inclús solapades, allò que es fan a la mateixa hora. 12:23 minuts, i anem amb aquesta secció que la recuperem aquesta temporada. De fet, dintre la Higuera no hi havia estat mai, sinó que sempre els podíem escoltar durant la programació, al llarg de la programació de Ràdio L'Escala, la programació en diari. Ara, cada setmana n'escoltarem una. Són càpsules que ens porten al Cedre, càpsules d'història local. I avui ens parlen dels escalencs que varen tenir càrrecs polítics a la Diputació de Girona.
Música. Ràdio L'Escala i el Centre de Documentació i Recerca Històrica presenten Sabies que... Sabies quins escalencs han ostentat càrrecs polítics a la Diputació de Girona?
Les diputacions provincials, tal com les coneixem avui dia, arrenquen de la Constitució de Cádiz, promulgada l'any 1812. L'article 325 d'aquesta Carta Magna estipulava que en cada provincia habrá una diputación llamada provincial para promover su prosperidad presidida por un jefe superior. L'article següent definia la seva composició.
Se compondrá esta diputación del presidente, del intendente y de 7 individuos elegidos en la forma que se dirá, sin prejuicio de que las Cortes en lo sucesivo varíen este número, como lo crean conveniente o lo exijan las circunstancias, hecha que sea la nueva división de provincias de que se trata el artículo 2.
Aquesta nova divisió territorial, preconitzada a l'article segon, però, no es va fer efectiva per diverses raons de caràcter bèl·lic i polític fins al 1821. Catalunya, mentrestant, constituïa una sola província, amb una sola diputació a tot el Principat, d'acord amb el que establia la divisió del territori del Codi Gaditá.
La primera divisió d'Espanya en províncies, d'unes divisions més reduïdes, data del 1822. Dividia Catalunya en 4 províncies, les mateixes que avui coneixem, encara que amb uns límits diferents dels actuals. Seria el pròleg de la divisió posterior, efectuada pel ministre Javier de Burgos l'any 1833, encara avui vigent. El mes d'octubre de 1821, les Corts aprovaven que la ciutat de Girona seria la capital de la província. La sessió constitutiva de la primera Diputació Provincial de Girona va tenir lloc el dia 5 de maig de 1822.
El primer escalenc en formar part de la Diputació Provincial fou el liberal Francesc Maranges i Juli. Nascut a l'Escala el 1803 i mort a la mateixa població el 1878. Era advocat de professió i comandant, a part de polític. Com a comandant del batalló de la Milícia Nacional, va dirigir la defensa de l'Escala contra el cap carlista Benet Tristany el 1837. També fou diputat a les Corts el 1859. A la Diputació Provincial exercia el càrrec de diputat pel districte de Girona entre el 1864 i el 1866, i durant 10 mesos del 1872 ocupà la més alta distinció, la de president.
El segon escalenc en formar part de la Diputació fou el republicà federal Lluís Albert i Paradeda, nascut a Verges el 1843 i mort a l'Escala el 1890. Es casà amb l'escalenca Dolors Paradís Ferrés. El matrimoni tingué 4 fills: Caterina, l'escriptora coneguda amb el pseudònim de Víctor Català, Francesc, Martí i Amèlia. Advocat i polític, va ser regidor de l'Escala el 1881 i alcalde de la població el bienni 1883-1884. Fou diputat provincial pel districte de la Bisbal en 3 ocasions, del 1871 al 1872, del 1884 al 1885 i del 1888 al 1889.
El tercer escalenc en ser diputat provincial fou Ramon Oliveres i Brugués, liberal i militant del Partit Constitucional. Va néixer el 1829 i morir el 1906, a l'edat de 77 anys. Es casà amb Josefa Maranges de Diago, filla del mencionat Francesc Maranges. La seva sòlida posició econòmica la demostra el fet que l'any 1871 figurava com el 20è major contribuent de la província de Girona en el padró conegut com Subsidi Industrial i de Comerç. Fou membre de la Diputació de Girona pel districte de Girona entre el 1886 i 1891, arribant a ostentar el càrrec de vicepresident.
Hauria de passar més d'un segle per trobar un altre escalenc a la Diputació. el socialista Rafael Bruguer i Batalla, que ho seria en representació del Partit Judicial de Girona, durant 14 anys, entre 1989 i 2003, essent l'escalenc que fins avui ha estat més temps membre de la Corporació Provincial. Nascut el 1955 i mestre de professió, Bruguera ha estat 24 anys a l'Ajuntament de l'Escala, 12 dels quals exercint el càrrec d'alcalde, entre 1983 i 1995. També ha estat membre del Senat entre el 2004 i el 2008, formant part del grup parlamentari Entesa Catalana de Progrés, coalició electoral integrada pel Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa.
El següent seria Josep Maria Guinart i Solà, militant d'Unió Democràtica de Catalunya i, com a tal, membre de la coalició Convergència i Unió. Guinart, advocat de professió, va néixer l'any 1956 com Bruguera, a qui succeïa l'alcaldia escalenca després de guanyar les eleccions del 1995, en què ambdós eren rivals. Fou alcalde entre aquest any i el 2007, un total de 12 anys i 3 legislatures, sent actualment regidor. A conseqüència de les eleccions municipals del 1995, fou nomenat diputat provincial pel Partit Judicial de Girona, càrrec que deixaria en ser escollit diputat a les Corts en les eleccions generals del 2004. Romangué en aquest càrrec fins a les següents eleccions, les de l'any 2008.
El darrer representant escalenc a la Corporació Provincial és també el successor de Guinart a l'alcaldia de l'Escala, el socialista Estanislau Puig i Artigues. Nascut l'any 1952 i llicenciat en Història i en Filologia Catalana. La carrera política de Puig comença el 2003 encapçalant la candidatura del PSC. Al cap de 4 anys assolirà l'alcaldia, responsabilitat que exerceix en aquests moments. El 2005 s'incorporarà a la Diputació Provincial revalidant l'escó després de les eleccions municipals de 2007, que encara ocupa en aquests moments.
Laia Bruguera i Ildefons Clos us han presentat Sabies que? Un programa de divulgació històrica del CEDRA per a Ràdio L'Escala.
El més calent a l'Aigüera.
Bé, doncs com hem vist, si ara actualitzéssim aquesta càpsula, s'haurien de posar aquí Víctor Puga, que també va ser present a la Diputació. Actualment és vicepresident del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, però a l'anterior legislatura estava també de diputat provincial. 12:32 minuts i obrim les nostres històries. I li donem la bé a una nova temporada en Paco Torres. Paco, bon dia, bona hora, molt benvingut.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia, Joan. Molta alegria, sobretot, a pesar de que aquest estiu, amb tanta calor que hem passat...
I Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, quina calor hem passat.
Déu-n'hi-do. És per agafar i tancar l'estiu i que hi estigui una temporada, doncs...
A muntanya.
Passem de primavera... A tardor,
Tardor, sí,
primavera, allò que fa aquell bon temps així, que agrada a tothom, les tardors, depèn
no,
de quines...
Aquests dies últims que hem passat, menys avui, era agradable. Clar, a la nit dormies bé i de dia que feia 25, 26 graus, però no, i 32, 35
clar,
graus...
Clar, no estem acostumats, això a la zona d'Andalusia cap al sur sí, que ells estan a 40 graus i venen aquí, va, això és misèria i companyia.
Sí, per mal això, a favor.
Però, esclar... Déu-n'hi-do, també.
Bé, hem estat 2 mesos i mig, una mica més, sense parlar de ràdio ni... I durant aquests 2 mesos i mig ens han deixat bastantes persones conegudes en el món de l'espectacle, del teatre, del cinema,
Déu-n'hi-do,
de l'esport...
Déu-n'hi-do.
I periodistes de la ràdio, de la televisió, i fotògrafs...
Sí, 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 sí.
Molta gent ens han deixat. I començarem pel dia 3 de juliol, mort Koldo Agirre. A l'edat de 80 anys a Bilbao, va néixer el 27 d'abril del 39 a Sundica i va ser un futbolista i entrenador. Va jugar amb l'Atlètic de Bilbao 17 anys entre l'any 57 i el 69, jugant 296 partits i marcant 64 gols. En la temporada 69 va fitxar pel Centre d'Esport de Sabadell i va estar una temporada que es va retirar. Mm. I després va ser entrenador de futbol.
L'Atlètic, em penso, no? Hi ha entrenat a l'Atlètic?
Sí, l'Atlètic de Bilbao, Bilbao Atlètic, l'Atlètic de Bilbao, Hércules, València, Mallorca, Logroñés, Lleida. Va tornar una altra vegada al Bilbao Atlètic i Baracaldo. Jugant amb l'Atlètic de Bilbao va guanyar dos cops la Copa del Generalíssimo.
Sí, sí, sí.
En aquell
sí.
temps...
Home, durant una temporada el rei de copes era l'Atlètic de Bilbao.
Sí, tenia 20 copes. Sí. El Barça tenia 18 o...
I ara el Barça és el rei de copes i l'Atlètic s'ha quedat amb no gaires més de 20 i algun en té, no? Penso que n'ha guanyat alguna més, l'Atlètic.
Sí.
La final famosa contra el Barça, que tots recordem, sí, que va acabar...
Agarrotades.
A l'època Clemente. I algun altre més, em penso que en té l'Atlètic.
Sí, un altre més. Llavors, el dia 4 de juliol, l'endemà, mor Arturo Fernández.
El xatín.
El xatín, sí. A l'edat de 90 anys, a Madrid. Va néixer el dia 21 de febrer del 29, un gran actor de teatre, de televisió, ha interpretat més de 60 pel·lícules i a la televisió en les sèries Truanes i La casa de los líos. La seva paraula més coneguda ja l'hem dit ara, xatín.
Xatín.
I xatina.
Xatín i xatina.
El dia 6, mor João Gilberto. A l'edat de 88 anys, va néixer el 10 de juny del 1931 a Juazeiro, Brasil. La seva ocupació va ser cantant, guitarrista, compositor, músic de guitarra i guitarrista de jazz. La seva especialitat va ser la bossa nova. El dia 28 de juliol, Eduardo Gómez. A l'edat de 68 anys, va néixer a Madrid el 27 de juliol del 1951, va ser actor i còmic conegut en els seus personatges de la sèrie de televisió com Aquí no hay quien viva, La casa vecina i Jim Tony. El seu aspecte tenia una cara molt peculiar, però era un gran actor.
Sí, 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 un actor d'aquests que es van descobrir ja de gran.
De gran. I amb la seva fisonomia feia uns papers bastant que li tocaven bé. El dia 30 de juliol mor Maria Carmen Izquierdo, a l'edat de 69 anys, a Madrid. Va néixer a Lerma el 2 de febrer del 50 i va ser periodista esportiva i presentadora de televisió en el món de l'esport.
La pionera, va ser una de les pioneres. Bueno, la primera que va començar a fer esport, la primera dona que va començar a parlar d'esport a la televisió.
Va treballar a AS, Televisió Espanyola, Radio Cadena Espanyola, Marca, Diario 16, Pueblo i Informaciones. I el dia 10 d'agost mor un periodista molt conegut a Barcelona, Carlos Pérez de Rosas i Arribas.
De la família Pérez de Rosa, família de periodistes.
Una família de periodistes.
El seu germà Emilio, en Carlos...
Va néixer a Barcelona l'any 1948, va ser fotògraf i periodista i va treballar pel diari Destino, La Vanguardia, El País, Diari de Barcelona, Periòdico de Catalunya i també amb les tertúlies futboleres de la televisió i de la ràdio.
I professor d'edat, que també de periodisme, que molts el tenien de referent.
Sí, sí.
Tant ell com el seu germà.
A mi m'agradava molt com feia les tertúlies
futboleres. Sí, 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 sí.
Que era fanàtic del Barça. Aquest sí que te va saber que mal greu. El dia 10 d'agost, Chicho Sibilio.
Ah, sí, sí.
A l'edat de 60 anys, a Sant Gregorio de Nigua, República Dominicana. Va néixer el dia 3 d'octubre del 58. Va ser exjugador de bàsquet dominicà i nacionalitzat espanyol. Va jugar en el Barça, en el Futbol Club Barcelona, des de 1976 al 89. I una temporada en el Saski de Baskonia. Allà es va retirar. En el Barça va guanyar 5 lligues a ACB, 8 copes del rei, una copa Príncep d'Astúria, 2 recopa d'Europa, una copa Còrec i un Mundial de Clubs. Li va marcar guanyar la Copa del Rei.
Sí, la Copa del Rei, no, la Copa d'Europa.
Una de les entrevistes que repetien ara per Barça TV, de la seva vida i, bueno, la seva explicant com jugàvem amb el Barça i tot, l'únic que me sabe mal és no poder ganar una Copa d'Europa. Sí.
Recomano't el programa de que fan Canut, Quan s'apaguen els llums,
sí,
que també hi ha un programa que va fer en Chicho Sibilio i va anar en allà, ell, a Santo Domingo, van estar parlant amb ell i tot això. Recomano perquè són programes que estan molt i molt bé, aquests que fan Canut, aquesta sèrie de programes de quan s'apaguen els llums. Ara l'últim és el de Michael Laudrup, que ha fet, que està molt bé. Abans havia fet l'Audi Norris i en Perico Delgado, que són els tres últims. Estan molt i molt bé aquests
Hem
programes.
Hem de remarcar que en el Barça va marcar un promig de 18 punts per partit, que són punts, cada partit, 18 punts.
Era l'època del íntim del Barça, Solozábal, Epi Sibilio, que té el trident mortal.
I va jugar amb la selecció espanyola 87 vegades. I el dia 16 d'agost, un ciclista, Felice Gimondi, a l'edat de 76 anys, va néixer a Itàlia el dia 29 de setembre del 42 a Cedrina. En l'any 1965 guanya el Tour de França i va aconseguir guanyar 3 Giros d'Itàlia, el 67, 69, 76. En el 68 guanya la Volta Ciclista a Espanya. En total va aconseguir el podi 12 vegades de les 3 grans voltes.
Vol dir que aquest és un dels que té...
va ser segon, primer, tercer...
Estem parlant de l'època Eddy Merckx, Luis Ocaña,
En el campionat del món de ciclisme va guanyar el bronze, l'argent i l'or en l'any 70, 71 i 73, respectivament. El dia 16 d'agost, Peter Fonda. Peter Fonda. A l'edat de 79 anys va néixer a Los Angeles. No, va morir a l'edat de 79 anys a Los Angeles d'un càncer de pulmó. Va néixer el 23 de febrer de 1940 a Nova York. Va ser actor, guionista, productor, director i fill de Henry Fonda. I el 27 d'agost del 2019 mor Leopoldo Pomés, a l'edat de 79 anys, a Girona. Va ser fotògraf i publicista. Va néixer el dia 17 de novembre del 31 a Barcelona. Va ser creador de la propaganda de les bombolles Freixenet fins a l'any 2006.
Que els anuncis de Freixenet han passat un xic desapercebuts últimament. Ja no és com abans, que tothom se l'esperava.
Per
l'estrella mediàtica que venia, els actors i tot això.
Era una època que aquest senyor feia...
Ara el que triomfa és el de la loteria, per Nadal. Abans era Freixenet i ara és loteria. I després l'època ara d'estiu és el de l'estrella d'Am. Ha canviat molt.
Va dirigir l'espectacle del Mundial de Futbol de 1982 en l'obertura del Camp Nou a Barcelona. I també va crear la campanya d'imatge de la candidatura de Barcelona per organitzar els Jocs Olímpics de Barcelona en 1992. I també va ser un gran fotògraf i publicista. I el dia 4, ja estem al mes de setembre, el dia 4, mor Blanca Fernández Ochoa. Va ser destacada esquiadora, es va trobar morta a la Penyota, a prop de Cercedilla. Tenia 56 anys, després d'una desaparició d'uns quants dies i de recerca. Va néixer a Madrid el 22 d'abril del 63, i el 1992 va ser la primera esquiadora a aconseguir una medalla olímpica de Jocs d'hivern, concretament la de bronze, en slàlom en els Jocs Olímpics de França.
Sí, uns anys abans va caure, com també estava en posició de medalla, vull dir que era una de les favorites per guanyar,
va
i va tenir una caiguda.
Era germana de també esquiador Francisco Fernández Ochoa. I últimament, el dia 8 de setembre, o sigui, el diumenge passat, al dematí, me n'entero per la ràdio, la mort de Camilo VI, a l'edat de 72 anys. Va néixer a Madrid el 16 de setembre del 46, o sigui, la setmana que ve podia tindre 73 anys.
Una persona que ahir en parlàvem amb la Cristina, que no ha sabut envellir. Sembla estrany, amb el bon físic que tenia, i fes tant de retocs a la cara que al final ja quasi veies que no podia ni parlar, i que tenia una cara que, escolta'm, impressionant.
Va ser un gran cantant, compositor, intèrpret de balades romàntiques, pop i rock. Durant la seva vida ha tingut molts èxits, entre ells Jamás, Melina, Vivir así es morir d'amor, Amor a mar, Algo más i Fresas salvajes, que escoltarem uns quants segons d'aquesta melodia.
Fresas salvajes.
fresas salvajes.
I hem de dir que quasi el 90%, excepte d'alguns que altres poemes que va fer amb la música de la Lucía Bosé, són fets seus. Ell sí. mateix es feia les cançons. I va estar molt bé, crec que era diumenge a la tarda, a la 2, feien tot un programa dedicat a ell, que explicava com composava cançons. Diu, algunes els havia fet fins amb un taxi, algunes amb un 430 que tornava d'allò i començava, perquè primer feia la melodia i després feia la lletra. Explica tota la seva vida, com va arribar a Madrid, que s'hi va poder quedar amb un grup d'allò, en valencià. Ja, hi ha un fragment parlant en català, en valencià, que és curiós, perquè no l'havia escoltat mai.
Vaig sentir per RAC1 un fragment d'una cançó en català.
No, jo, aquí surt, no surt cantant, sinó que surt parlant. Parlant explica lo del Jesucristo Superstar, i també és bestial la versió que fa d'aquesta del Getsemaní, que, bueno, allò és impressionant escoltar...
Que han nascut al Coi, que és un poble valencià, bueno, d'Alacant, que allà encara parlen valencià.
Sí. Doncs jo no l'havia escoltat mai. Cantant, no, sí que sé que hi ha una cançó, que no tampoc l'he escoltat, però era un retall d'una entrevista de que parlava de Jesucristo Superstar, aquest musical que ell va produir, que ell va protagonitzar, que va ser tot un èxit, i ho explicava, unes impressions del que li havia semblat, i dic, ostres, està parlant en valencià.
I segons sembla ser, va ser un dels cantants que va estar en primera posició durant molt de temps.
Ha tingut 13 números uns.
13 números uns en diverses cançons.
I després es va voler retirar, la veu, em penso que ja al final no li funcionava.
I no sé quants milions de discos.
I ara havien estrenat allà el Simfònic, que doncs, hi ha cantants com la Mònica Naranjo, la Marta Sánchez, la Ruth Lorenzo, que interpretaven temes seus juntament amb vídeos, vull dir que no era el Camilo d'ara, sinó el Camilo d'abans, allò que es fa ara amb aquesta tecnologia, i que està molt bé, que s'han fet un treball discogràfic d'aquest Camilo Sinfónico.
Uns duos.
Sí, uns duetos, exacte, uns duos. Sí.
Bueno, deixem això de persones que ja no els tenim aquí i entrem a la història de la ràdio. Estem a la temporada 1991-92, mes d'abril. El dia 15 se disputen unes jornades de Copa d'Europa de futbol. Com han dit aquesta temporada, la Copa d'Europa, en capítols anteriors, entre el dia 27 de novembre del 91 fins al 15 d'abril del 92, se disputa una lliga de dos grups. El Barça estava en el grup B amb els Esparta de Praga, Benfica i Dinamo de Kiev. Els resultats del dia 15 van ser Dinamo de Kiev 1, Esparta de Praga 0 i Barcelona 2, Benfica 1. La classificació final va ser primer el Barça amb 9 punts, segon l'Esparta de Praga amb 6 punts, tercer el Benfica amb 5, quart Dinamo de Kiev amb 4 punts. I en el grup A participaven el Panathinaikos, l'Estrella Roja, l'Anderlecht i la Sampdoria. En la classificació final d'aquest grup, primer va ser la Sampdoria amb 8 punts, segon l'Estrella Roja amb 6 punts, tercer l'Anderlecht també amb 6 punts i quart el Panathinaikos. Quedant primers de cada grup el Barça i la Sampdoria, disputaran la final el dia 20 de maig en l'Estadi de Wembley a Londres, que ja donarem les... ja van quedar 1-0, però ja explicarem quan arribi aquell moment. I el dia 20, homenatge a Freddie Mercury en l'estadi de Wembley. Un gran nombre d'artistes es van reunir per donar l'últim adeu a Freddie Mercury, cantant del grup de rock Queen, mort de sida l'any passat. En aquest mateix dia mort l'actor còmic britànic Benny Hill.
Benny Hill.
A l'edat de 68 anys. I el dia 21, inauguració de l'Exposició Universal de Sevilla. Amb la presència del rei d'Espanya es va inaugurar l'Exposició Universal de Sevilla de 1992, situada a l'illa de la Cartuja. Les instal·lacions ocupen 650.000 metres quadrats. Participa en la representació de 108 països, 23 organismes internacionals i 17 comunitats autònomes espanyoles. L'exposició finalitzarà el proper dia 12 d'octubre.
I vaig anar-hi. Jo vaig anar-hi, aquesta
escola.
Sí? Sí, vaig ser-hi.
Hosti, quina sort. Jo tenia feina, no podia anar-hi.
El mes de setembre, doncs, vaig anar allà, vaig ser, sí, tot un dia, allò, anar al dematí, tornar al vespre, i, bueno, hi havia pavellons que anava molt bé, que podies entrar de seguida, i altres que havies de fer unes cues que...
Llargues.
Després, cada dia el dedicaven també. Jo me recordo que era el dia d'Alemanya, i després feien moltes actuacions en l'escenari central de grups de folclore alemany, allò d'Alemanya també donava... no sé si eren Frankfurt o coses així, es feien promocions de coses... Estava molt bé. El que passa que després va quedar abandonat.
Ja està abandonant, no?
I ara hi ha un parc Isla Màgica, i ara.
Isla Màgica. Bueno, se'l conserven i...
Va estar un temps abandonat que no sabien què havien de fer-hi. I allò feia llàstima de veure-ho, un temps que no trobaven... la manera de treure-li rendiment allà, perquè, és clar, allò era d'obra. Algunes sí que es van tirar a terra, altres quedaven allà, alguns pavellons quedaven allà, perquè alguns eren així, hi havia una exposició del centenari de com es va anar a conquerir Amèrica i tot això, que aquells ja quedaven fixes, alguns quedaven fixes per sempre, no sé si encara hi són. Però, esclar, hi havia altres coses, pavellons, perquè estaven fets d'obra. Per exemple, era impressionant el de Marroc, que, bueno, era allò, anaves allà a una plaça, tot, bueno... Els pavellons eren tot, molts fets d'obra, saps?
Sí.
I, clar, tot això com va acabar, alguns es van tirar a terra i altres van deixar allà abandonats. I passant allà els anys següents...
que estava abandonat.
Tot estava abandonat.
Bueno, ara
fins que se'ls va ocórrer fer aquest parc infantil, aquest parc temàtic, diguem que és Isla Màgica, no? Tipo bueno, com Tierra Mítica, o com la que hi ha d'allò, la que hi ha a Tarragona... I de moment van tirant d'això.
I el dia 22 va haver un partit de la selecció espanyola per a la qualificació de la Copa del Món, jugat a Sevilla, la presència de 9.000 espectadors. Que Espanya 0, Espanya 3, Albània 0, dos gols de mig i un de hierro. I el dia 24 el Barcelona es prepara pels Jocs Olímpics del 92. S'estan acabant les obres de convertir la ciutat olímpica en la capital olímpica. Les rondes per fi s'obren al trànsit. Mm-hmm. I Joan, em penso que falten 9 minuts per la una.
No, continua. Sí? Acabarem fins que faltin 5.
Vale. Doncs el dia 27, Volta Ciclista a Espanya del 1992. La 47a edició de la Volta Ciclista a Espanya es va disputar entre el dia 27 d'abril i el 17 de maig de 1992. Ara es fa el setembre.
Sí, va canviar i ara es fa...
Entre les localitats de Jerez de la Frontera i Madrid, amb un recorregut de 20 etapes, una d'elles de 3.000, una d'elles doble, i 3.395 quilòmetres de recorregut.
Ara és impossible veure una... aquestes etapes dobles, però abans era molt normal veure això, no? Que es feien dos sectors, feien
dia,
a la tarda, potser feien una contrarrellotge al matí i a la tarda feien una en línia, o al revés, eh?
Sí. Dir
que era normal veure-ho així, ara ja seria impossible.
Impossible.
I jo m'imagino't, que esclar, el canvi també va anar bé, perquè què passava? Sempre deia que tant el Giro com la Volta eren, anaven els grans ciclistes a preparar-se pel Tour.
Clar,
i no hi anaven amb la serietat o amb les ganes de competir que potser irien si fos una altra. I suposo que la Volta a Espanya també un dels motius que va canviar era per això. El que passa que a vegades te pots trobar que, esclar, hi ha gent que diu ja prou, ja no vull fer cap més, ja només faig el Tour i ja no vaig a la Volta a Espanya. També hi havia aquesta...
Sí.
Però, bueno, últimament les figures
ja
han vingut, eh?
Sí, sí.
I suposo que en Chris Froome, si no hagués estat lesionat...
Estaria avui aquí.
Estaria participant a la Volta Ciclista Espanya.
Entre els corredors que varen participar figuraven noms tan importants com Eric Berkin, Robert Millar, Steven Rooks i Stephen Roach. No obstant, cap d'ells no varen estar en el bon moment de forma. Si es preparava més pel sí. Tour, el que deies tu. No van rendir a l'altura del seu palmarès. Entre els espanyols hi havia Melchor Mauri, guanyador de l'any passat, Pedro Delgado i Laudovino Cubino, que sortien com favorits. La classificació final va ser que el primer va ser Tommy Rominger, de Suïssa, en 96 hores, 14 minuts, 50 segons. Segon, Jesús Montoya, a 1 minut 4 segons, i tercer, Pedro Delgado, a 1 minut 42 segons. El Premi de la Muntanya se la va portar el Carlos Hernández, en 194 punts, segon Tommy Rominger i tercer Jordi Nieldam, d'Holanda, en 129 punts. L'equip Amaya Seguros va ser el guanyador per equips.
Mm-hmm. Recomano t'escoltar el programa dedicat a Pedro Delgado, d'aquí quan s'apaguen els llums, que explica aquelles èpoques com era el ciclisme, els ciclistes d'aquí en respecte als ciclistes europeus. És molt interessant la manera que ho explica, de com anaven a competir a fora i de com competien a casa. És molt interessant.
I el dia 29 d'abril, final de la Copa de la UEFA de partit d'anada, que és la Copa de la UEFA, es disputava el doble partit, anada i tornada, el partit disputat a Turí, a l'estadi Delle Alpi, amb 60.377 espectadors, Torino 2, Ajax d'Amsterdam 2.
Molt bé, Paco, aquí ja posem el punt i final, ens queden 5 minuts i és aquell moment que obrim els nostres telèfons per la gent que vulgui participar en aquest sorteig, aquest dècim de loteria, per gentilesa de l'administració de loteria l'Anxova Milionària. I què han de fer la gent que vulgui participar,
pues
que prendre part?
Pues mira, que truquin al 972-77-10-00.
O que ens envien un missatge de text o de veu en el 627-40-53-99, que els el tinc obert aquí, perquè després no diguin, és que no ho mireu mai. Sí. Tinc jo aquí la WhatsApp web oberta per qualsevol missatge que ens enviï que vulgui participar.
I el número de la loteria és el 29.511.
Maco.
2-9-5-1.
Ui, se'ns ha colat aquí una veu.
I el sorteig d'aquest número el farem el dijous.
Abel, benvingut, eh?
Gràcies, en vida teua.
Molt bé, doncs aquesta setmana, com que demà és festa, demà el dia de la Diada, doncs passarem el sorteig
el dijous.
Sí. Habitualment el farem cada dimecres, com han anat fent sempre, així és, per tenir la gent, ja que tinguin el número i ja sàpiguen que passin els nervis per si els tocarà o no, però aquesta setmana es toca fer-ho així, i a les setmanes que també tinguem el dimecres, no sé si en trobarem gaires, que hi hagin dimecres festius, doncs també. 972-77-10-00.
Bueno, esperem les trucades tant aquí com a la redacció.
Ja saben que el telèfon també sempre està obert, a part dels que ens vulguin aquí trucar i desfer-ho i poder parlar amb ells en directe, també doncs, sempre...
Encara me trobarà algun oient, tu que no feu els sortejos a les 12, no, hem canviat.
Ja ho hem explicat, eh? Ja ho hem explicat.
Que... Però avui aquesta dita Amilcària més d'un no m'ho dirà.
Ho vam explicar ahir, ho vam explicar avui, que en principi doncs, farem aquesta prova de... Ara de 12 a 1, no fer-ho a les 12, sinó fer-ho com faltin 5 o 10 minuts per arribar al punt de la 1. El 972-77-10-00, si volen participar, si volen ser-hi en aquest primer ja dècim de la temporada. Que a veure si és... Aquest jo em penso que...
Home, és maco. És 29.511. Un afegit... ja m'hi voleu, no?
No, sí.
La taula d'en Bernat...
És una altra lectura. La taula d'en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat. Sí. Diu, no?
Però en aquesta taula d'en Bernat ja t'hi han comptat, perquè ja...
Ja hi soc comptat. D'aquí una mica faré neteja de totes aquestes eines que hi ha per aquí, papers, històries, per fer la història actual, la d'avui. Però mentrestant, que hàgim passat el concurs més tard, vol dir que ja no ens poden trucar a les 12?
Sí, sí. Tant, que ens poden trucar.
Sí, clar,
passa que no sortiran en directe si ens truquen a les 12.
Ah, això
sí. Anirem apuntant noms.
Sí, el telèfon està obert des del moment que l'obrim, doncs ja com acaba un dècim, ja en sorteix el dècim, l'endemà mateix ja obrim el telèfon, però el pròxim dècim. Vol dir que poden trucar sempre que hi hagi gent aquí. Va. No ens truquin a les 12 del vespre. Que...
I si truquen a la 1 i 5, jo els he de passar dins l'informatiu?
Després quedaria malament.
No, quedaria malament.
Que... Però si algú els agafarà el telèfon.
Sí. També ens poden fer servir el 627-40-53-99, el nostre número de WhatsApp. I d'allà doncs, es poden enviar un missatge de text o un missatge de veu, el que vulguin.
Bé, doncs,
els donem número.
Publi i notícies.
Doncs mira, ens queda un minut, ho deixem aquí, Paco,
sí. Doncs
fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Me
falta la teva despedida habitual, si no podem tancar.
Ah, sí.
Home, ja n'estàs.
Ja no me'n recordava.
Ja no me'n recordava. Doncs vinga.
No hi ha tant de temps que no he vingut. Bueno, amics, que feu un bon dinar i a l'hora de menjar bon profit. i si aneu de restaurant, també. Fins a la setmana que ve. Adéu, amics.
Amb els desitjos d'en Paco, doncs acabem. Acabem aquí a aquestes dues hores de la matina xarxa el més calent a l'Aigüera. Us deixem ara amb l'Abel Font, que ens portarà l'informatiu. Nosaltres hi tornem demà. Adéu-siau. Ja ho sabeu. Ja ho sabeu. Tot allò que comença té un final. Tot allò que comença, ja ho sabeu.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parla.